El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
El Congrés dels Diputats ha votat aquests dies contra les esmenes que el Partit Popular i Vox volien presentar a la llei de l'eutanàsia, que ara seguirà el seu camí parlamentari. El redactat vol reconèixer el dret a morir de les persones que pateixen una malaltia crònica, greu o invalidant, però que va acompanyada de patiment físic o psíquic intolerable. En parlem aquesta hora amb Maria Benítez, coordinadora del Dret a Morir Dignament a Sabadell i d'altres municipis propers. Maria, molt bon dia, gràcies per atendre'ns a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia.
És una satisfacció per vosaltres que aquesta norma segueixi el tràmit parlamentari després d'haver tirat enrere aquestes esmenes de Partit Popular i de Vox?
Doncs sí, perquè realment al llarg de la història no hem tingut mai l'oportunitat d'arribar al punt on hem arribat ara. Per tant, fantàstic que hàgim arribat i, a més, que encara queda camí i que arribem al final.
Què us han semblat, però, les esmenes que havien presentat Partit Popular i Vox? Perquè a vegades en els tràmits parlamentaris algunes de les esmenes que arriben s'acaben incorporant, perquè hi ha algunes coses que es veuen positives, d'altres que no. En aquest cas, què us han semblat aquestes esmenes que s'han presentat?
Bé, són frontalment oposades, per tant, no tenen per nosaltres cabuda.
Uh-huh. De fet, els populars demanaven legislar millor el concepte de cures pal·liatives. La diferència entre eutanàsia i cures pal·liatives, ens la podries explicar o deixar clara per si hi ha algú que hi veu com una relació sine qua non o una cosa i l'altra?
De fet, aquest és el joc de paraules en el que es crea el pitjor dels mals interessos, perquè les cures pal·liatives i l'eutanàsia són totalment compatibles i, a més, són complementàries. És que una cosa no es treu l'altra. Si una persona té possibilitat i ha de viure amb la seva qualitat de vida, necessita cures pal·liatives. Aquí el que nosaltres demanem és que, a més d'això, que ha de ser per dret, perquè és humà, s'ha de treure el dolor, s'ha de donar confort, s'ha de donar qualitat de vida en aquest procés de malaltia i de potser final de vida, però és que a més hi ha el dret a poder escollir, ja no vull més, me'n vull anar, i per tant el dret a l'eutanàsia ha de ser totalment compatible.
Per què s'han mirat de relacionar des d'aquests partits? Què en penseu?
Bé, tot és una lluita de poder i llavors la política és un món molt difícil. Nosaltres com a entitat i com a societat el que volem és senzillament que es respectin els drets humans reconeguts internacionalment en diferents espais i que la població remarca i demana i les estadístiques ho diuen. I el món polític és un altre món. Vull dir, no ens interessa la lluita política, ens interessa que els drets humans es reconeguin, es legislin i que tota la població tingui dret a escollir la seva mort.
Aquesta llei que s'està tirant endavant des del Congrés dels Diputats és molt més ambiciosa que d'altres lleis europees? És a dir, el redactat o la manera com està escrita va molt més enllà del que van d'altres països europeus?
No hi ha cap llei que sigui equiparable perquè totes tenen matisos diferents. Per nosaltres el model ideal seria el model d'Europa, d'Holanda, que és el que ha marcat el camí. És la llei més antiga, la més completa, la que dona més drets a tothom, i que, a més, va avançant i va millorant amb el pas del temps. Però ja, per nosaltres, és un pas molt important arribar a aconseguir que un pugui demanar la mort i que això sigui legal, i que no s'hagi de fer com ara es fa. Perquè, no ens oblidem, la gent busca la manera de no patir. El problema és que el suïcidi, cosa de què no se'n parla, podria ser un tema molt important de parlar-ne, perquè a dia d'avui la gent mor també voluntàriament, però no de manera digna.
Uh-huh. Clar, de fet, llegia informació al voltant de tot aquest debat que hi ha hagut aquests dies al Congrés dels Diputats, i una qüestió de la que posaven damunt de la taula diferents sectors és allò de que existeixi una llei no vol dir que tothom hagi de recórrer a l'eutanàsia, no? Senzillament és una opció més per a aquelles persones que es trobin en aquesta situació i arribin en aquest punt, no? No vol dir que tothom hagi de recórrer a l'eutanàsia, no?
Evidentment, és que aquest és el debat que també és infantil. Quan veus a polítics que et donen sensació d'evitar l'eutanàsia perquè, mare de Déu, és que llavors es matarà la gent de manera massiva. Bueno, hauríem de parlar molt d'aquest tema per veure com es mata la gent de manera passiva, de manera que ni s'assabenten. Però en aquesta situació de l'eutanàsia concretament, justament el que es demana és que sigui una cosa tan protocolàriament protegida perquè es faci d'una manera legal i que sigui realment voluntària. Voluntària per part de la persona que vol marxar, no per part dels altres. Que ara podríem qüestionar si això ja no es fa.
Què vols dir si això ja no es fa?
Bé, vol dir que la gent que es mor voluntàriament o potser es mor per interessos. Potser perquè no se li donen els tractaments adequats, perquè no és viable econòmicament, potser perquè no és rentable, perquè una persona gran per què se li ha de fer tractaments, o potser perquè se li fan masses tractaments perquè hi ha convenients econòmics de conxorxa potser amb les farmacèutiques, perquè sí que s'han de fer servir una sèrie de medicaments i a la població se li dona el que potser no demana. Aviam, hauríem de parlar de moltes més coses al marge de l'eutanàsia per valorar si la voluntarietat de morir es respecta. Perquè
clar,
avui potser en dia ja no es respecta. Aquesta seria la qüestió.
Clar, ara posaves damunt la taula això de que qui vulgui demanar la mort ho pugui fer i que sigui legal, no? Perquè clar, aquí al final hi ha el suport que aquestes persones que ho estan fent a dia d'avui acaben necessitant i les conseqüències legals que això pot tenir pel seu entorn, no? També.
Clar, quan una persona demana morir, el cas de l'últim cas d'aquesta persona que va demanar durant 20 anys reiteradament jo no vull viure en un estat vegetatiu com estic, depenent absolutament de les persones que m'han de cuidar i que el seu marit va haver de fer un esforç i ajudar-la perquè ja ella ja va arribar que no podia prendre's aquell medicament que la portaria a la mort. Les conseqüències del seu marit és que se l'està acusant d'haver matat a la seva dona i no és veritat, no és cert que sigui així. És evident que s'ha de fer alguna cosa, no es pot deixar perquè les conseqüències legals actualment de l'ajuda està penat, vaja, la nostra llei no ens ho permet.
Deies a... El camí és un redactat o un model com el d'Holanda, no? Una legislació com l'holandesa en l'àmbit de...
No és exactament com d'Holanda, però per nosaltres és la guia. Tenim
la guia.
Algunes coses de totes les lleis que hi ha dintre del panorama actual.
Doncs anem a repassar una mica què diu exactament aquesta llei de l'eutanàsia que està ara en tràmit parlamentari. Exactament què és el que explica?
Bé, explica que hi hagi la voluntat, que es respecti, que hi hagi un control mèdic. Nosaltres pensem que la llei és massa proteccionista, és a dir, el procés, quan una persona demana morir i aquesta llei li permetrà, el protocol que ha de seguir, tot el procés, és excessivament llarg. Hi ha models molt més curts, per exemple, el d'Holanda, amb 15 dies o un mes, com a molt, tenen absolutament tot el protocol fet i la persona podria morir posant data. En el cas nostre, calculem que pot ser com a mínim 6 mesos. Això és un entrebanc. Però bueno, diguéssim que arribar aquí ja és un pas. Però ens agradaria que milloressin aquestes coses, però bueno, ja es anirà fent. Aquest és el pitjor, diguéssim, entrebanc, la lentitud burocràtica que s'ha creat, que és un problema al nostre país, perquè tot és massa burocràtic, massa papers i massa entitats que han de signar i aprovar, i en aquest cas doncs també passa.
Per tant, aquesta lentitud burocràtica seria un dels punts negatius. En l'àmbit dels punts positius o d'aquells punts doncs, que considereu que estan bé en l'àmbit d'aquesta legislació, quins serien?
Bé, el magnífic, que és el dir jo vull morir perquè tinc les condicions necessàries segons el marc legal, que és una enfermedad doncs, que no té cura, que no té tractament, que el meu patiment té veu, és a dir, jo dic que per mi ja és suficient i que demano la mort. Doncs aquests són els punts més importants i magnífics d'aquesta llei que hem de valorar.
Entenc que hi ha algun comitè mèdic o algú que s'encarrega de certificar que això que està dient aquesta persona és així?
Sí, evidentment, això és el que ens referia quan hi ha aquest protocol. En el cas d'Holanda és un model en el que el metge que ho sol·licita No pot ser el que practiqui l'eutanàsia, podria ser, doncs, posem per cas el metge de capçalera, que fos qui sol·licités, mai seria el que faria l'acte de treure la mort, ai, de treure la vida, i llavors allà el comitè ja està organitzat, és a dir, el col·lectiu que s'ha de fer càrrec d'aquell cas entra en escena i són dos metges que han de fer la valoració i aquest tribunal, per dir-ho d'alguna manera, aquest judici el fa un comitè d'experts i aquí seria igual. El que passa que és això que deia, que han de passar per diferents estaments i això s'allargarà molt.
Per tant, allà són dos metges a Holanda i aquí és tot un comitè d'experts que entenc que s'ha de crear per cada cas o estarà creat en forma fixa?
És que aquí tenim el tema que cada comunitat autònoma també té, perquè tenim la sanitat transferida i llavors passa per diferents estaments que són com repetir el procés.
Per tant, cada comunitat autònoma establirà com serà aquest procés o establirà quin comitè...
Sí, perquè crearà el seu propi comitè i doncs donarà, clar, donarà allargada a tot el procés per aquesta burocràcia, així ens dit, senzillament.
Clar, i això també implica que cada comunitat autònoma podrà posar més o menys traves o posar més facilitats o més dificultats perquè s'acabi concretant.
Serà com està la sanitat actualment. Vull dir, cada comunitat té els seus protocols i hi ha coses que depenen d'aquella comunitat. Aquí passarà igual. Per això serà una mica lent el procés de posada en marxa perquè comportarà doncs, molta feina d'aquest tipus.
Els sanitaris tenen opció de dir jo no vull dur a terme una eutanàsia? Poden dir alguna cosa? Els metges tenen...
Sí, totalment, totalment. Però això avui en dia també. Senzillament, avui en dia tenim un protocol que nosaltres, com a ciutadans, podem rebutjar per dret un tractament, no voler-lo i fins i tot no tractament que podria salvar la vida. És a dir, tenim aquest dret a rebutjar-ho. I potser el metge que et porta diu, doncs jo no estic d'acord, doncs bueno, això ho passa amb un altre facultatiu i té dret a... Per sobre del dret del malalt, del metge està el dret del malalt, en aquest cas. En aquest cas seria igual. Els metges que no tinguin necessitat de passar per aquest tràngol perquè no va amb els seus criteris personals, perquè això són valors personals, per altra banda seria el que li marca la llei, però també té els seus drets i pot rebutjar participar d'aquesta qüestió de l'eutanàsia del pacient que sigui, del malalt. I, per tant, això li pot passar a un altre metge que sí que ho podria fer.
Per tant, hi ha aquesta potestat per part dels facultatius, no?, de dir, doncs, mira, aquesta qüestió no entra dins de les meves conviccions, no?
Està protegida una banda i l'altra.
Clara, em deies, ara ja tenim algunes opcions, no? Ara després ja anirem a aquestes opcions, et vull acabar de preguntar per la legislació. Ara, clar, tot això ha de seguir els tràmits parlamentaris. Quin càlcul teniu? Quan creieu que aquesta llei podria estar disponible?
Bueno, això és molt difícil de calcular, però sí que és un procés que serà més llarg del desitjat, perquè, és clar, ara falta la discussió de les ponències, el seu debat i aprovació. Ha de passar pel Senat, hi ha d'haver la votació definitiva en el Congrés dels Diputats. Tot això serà un procés que s'allargarà i que és difícil fer el càlcul, perquè també els aconteixements del país també van marcant pauses i acceleracions, però en aquest moment anem més en pausa que en acceleració.
No heu fet cap càlcul, Maria, no us heu atrevit a fer-lo?
No, però jo des de la meva perspectiva, sí, parlar sí, però esclar, és difícil de dir, bueno, doncs per tal data jo penso que ja estarà. Home, nosaltres sempre hem dit, per nosaltres quan es va posar la ponència, bueno, quan es va presentar el registre del Congrés, el 24 de gener vam dir, home, si a finals de l'any poguéssim tenir, però això ja s'està veient que això serà impossible. Per tant, com a mínim l'any que ve, però al llarg, eh? Llarg, llarg.
Em deies abans que hi ha mecanismes, no? I això del testament vital, etc, no? Que tenim com aquesta potestat de fer-ho, però tot i això és un testament vital, està arrelant a la societat? Hi ha gent que demana aquest testament vital? Vosaltres des de l'associació ajudeu a fer aquests tràmits? És fàcil fer un testament vital a dia d'avui a Catalunya?
Doncs mira, la paraula seria, és fàcil però se'ns fa difícil burocràticament. Tindria de ser més fàcil, perquè això també fa una mica feixuc i fa que la gent s'ho repensi, si, ai, quina feinada de fer això. Per exemple, el nostre document de voluntats anticipades es pot fer davant de notari o privadament, sense que tinguis cap cost. Però si t'ho fas privadament, has de passar per tot un protocol que, bueno, doncs que has de tenir voluntat veritablement de fer-lo. És fàcil si tens la mà ja feta. I en el cas nostre, com a associació, doncs, ens hem ofert durant tot el temps des de que tenim aquest document, que ja fa anys, ensenyar-lo a fer els tràmits, inclús portar-los nosaltres davant de l'administració, perquè s'ha de registrar per tenir aquest document dins de la xarxa sanitària. Si no el registres, és igualment legal. Això s'ha de dir. I redactar-lo és fàcil, perquè el primer que has de fer és tenir les idees clares, què vols, què no vols, i el que tu vols que estigui dintre del marc legal. I això és el que fem, informar la gent, formar-la, fem tallers, expliquem com fer el document, ajudem molt a fer el document, i ha crescut molt l'interès per aquest document, sobretot aquest any, amb tota la situació que hem viscut, sanitària, però no diria que fos fàcil administrativament. Crec que es podria fer molt més fàcil i, en canvi, és molt complexa, perquè s'han de compulsar els DNIs de les persones que estan vinculades al document, els testimonis, si te'l fas de manera privada, en lloc d'anar al notari, necessites tres testimonis, però tota la seva documentació s'ha de compulsar, la gent ha de donar els documents de DNI, has de portar-los a l'administració, l'han de reconèixer, vull dir, és tot feixuc. Podria ser molt més fàcil.
Deies que ha crescut molt l'interès aquest document en l'últim any, en aquests últims mesos.
Sí, amb aquesta situació de sanitat que hem viscut, sí, sí, sí. Sí, i, bueno, mira, nosaltres personalment tenim el punt d'informació obert des d'ahir, el dia 16 de setembre va ser la primera vegada que, bueno, vam començar ahir a atendre, i ja va venir una persona. Vull dir, vull dir, una persona el primer dia ja ens va semblar que en un moment en el que encara no està ni anunciat ni tal, hi ha necessitat, sí. I trucades i correus i gent preguntant, degut a la situació sanitària que hem viscut, doncs sí, hi ha moltes, moltes consultes, moltes.
Clar, perquè en aquest document què hi podem posar, què hi podem escriure, què podem demanar-hi?
Doncs això que et deia, que era el més important abans, podem dir tot el que volem que no ens facin i que sí que volem que ens facin. El que passa és que aquest document s'ha centrat molt en què vull que no em facin pel fet de que sanitàriament moltes vegades es fa excessivament, s'allarga innecessàriament la vida i és qüestionable aquest final. I per això el document generalment diu què vull que no em facin. Però en el document jo puc dir tot el que vull que em facin pel final de la meva vida vital, és a dir, quan jo estic viva però jo ja no puc parlar, i vull que se'n tingui en compte tot això que dic en aquest document. També podem dir alguna cosa que tingui a veure amb el nostre enterrament, és a dir, tot el trànsit de sortir de la vida i anar cap a la mort, però sanitàriament està enfocat perquè el metge o l'equip de sanitaris que tingui a veure amb aquest final de vida sàpiga què és el que pot fer i el que no pot fer, perquè és la meva voluntat. Al marge del que el protocol sanitari pugui dir, estan els drets del malalt. És a dir, fins ara tenim la idea de que s'ha de fer tot el que sigui possible. I això és el que fa el món sanitari. T'aplica totes les mesures que hi ha al seu abast, i també dependrà del criteri del facultatiu que et toqui, si serà més agressiu o serà més benevolent amb el teu final. I aquí és on entra el document de voluntats anticipades. Com que la sort no sé quina serà la que em tocarà, si serà un equip de metges que m'escoltarà, que tindrà en compte els meus criteris, que davant d'una situació consultarà, doncs millor tenir el document de voluntats anticipades, perquè si tu no poguessis parlar, el document parlarà per tu.
I és d'obligat compliment.
I, absolutament. Està per sobre de tots els criteris sanitaris, perquè la meva voluntat, i això ho diu la llei, és la que s'ha de respectar. Perquè jo ja el que demano està dintre de la llei. Això s'ha de tenir clar. Jo no demano res que no pugui ser aplicat. Fins i tot al nostre document hi ha un apartat que diu: si arribat el moment jo demano l'eutanàsia i aquesta és legal, vull que se m'apliqui. És a dir, jo demano d'entrada l'eutanàsia, però com que no me la podeu aplicar perquè la llei no ho permet, si quan jo ho demani ja és legal, sisplau, apliqueu-la. És a dir, hem pogut posar aquest document, això, perquè tu estàs dintre del marc legal quan demanes alguna cosa.
Doncs moltes gràcies a Maria Benítez, coordinadora del Dret a Morir Dignament a Sabadell i a d'altres municipis propers per haver-nos acostat aquesta informació. Seguirem en detall també aquests tràmits parlamentaris i aquesta evolució.
Mireia, m'agradaria, si pot ser, dir que som a Sabadell, al Centre Cívic de la Concòrdia, carrer Lusitània número 3, tots els dimecres de 10 a 12.
Apuntat i comentat. Centre Cívic de la Concòrdia, de 10 a 12 tots els dimecres per buscar informació al voltant d'aquesta qüestió. Gràcies, Maria, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.